Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Els bombers afronten 3 focs forestals simultanis a Sentmenat, Artesa de Segre i la Pobla de Claramunt. Jordi Fortià.
El foc de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellar del Vallès. Hi ha 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries treballant a la zona. El de l'Anoia s'ha ordenat confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí.
Els agents rurals amplien les zones amb risc d'extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i la l'Urgell i Barònia de Rialb, a la Noguera.
L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. Paolo Santiago és responsable d'Educació i Competències de la OCDE.
Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
I en cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
Va crear i renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
I en esports, Joel Gomis, el pas del Tour de França per Catalunya ja és història.
Granollers ha donat el tret de sortida de la tercera i última etapa del Tour amb protagonisme català. El recorregut també ha passat per Osona i el Ripollès i ha finalitzat a la Catalunya del Nord, a les Angles, amb la victòria de l'eslovet Tadej Pogačar, nou líder de la prova.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps per aquesta nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua la calor extrema i, de fet, avui s'ha accentuat, com no, amb aquests episodis d'incendis forestals que ens fan pensar en que el bosc està completament assedegat. Les condicions són molt dures, perquè el vent s'ha reforçat, tenim marinada a molts indrets de Catalunya, també tenim humitats molt i molt baixes, i aquestes temperatures que, per exemple, al Vallès han arribat a fregar els 37-38 graus, a la vall del Llobregat gairebé els 40 graus, cas del Bages, els 40 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Només en algun raconet del Prepirineu de Lleida, els núvols s'han inflat i acabaran deixant algun ruixat, però molt local. I a més en una forma molt efímera. En vista aquesta nit i demà, tindrem poques tempestes, com a mínim al matí, alguns núvols a l'Ebre, molta xafogó, temperatura un palet més alta al matí, que no pas al matí darrer. I demà a la tarda encara més calor, ja passarem molt fàcilment dels 40 graus a l'interior gironí i al Pla de Lleida. Alguna tempesta de calor al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions ja per aquests incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és. De moment seguim parlant de 5 carreteres que es troben tallades per aquests darrers incendis. Repassem-les. Es tracta de la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge, també la BB-2131, en aquest cas entre Carme i la Pobla de Claramunt, la C1412B, Artesa de Segre, en els dos sentits de la marxa, i també la GI-510 a l'altura de Llers, en els dos sentits de la marxa també. Totes aquestes vies, com dèiem, amb talls de trànsit, amb tallades, vaja, per aquests incendis forestals. Pel que fa a la mobilitat, pel que fa a altres aturades o motius de retenció, en aquest cas a l'autopista AP7 a l'altura d'Ulldecona, i tenim un carril tallat a causa d'un accident en sentit nord. Aquí en aquest punt hi ha aquest carril tallat i això genera entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud amb aturades. I ja per mobilitat, per volum de trànsit, destacarem aquesta hora al voltant del nus de la Trinitat aturada, sobretot entrant per la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el nus, i també per la C58, en aquest cas de sortida, entre el nus i Torrebaró, afectant la ronda litoral també en l'últim tram en sentit Besòs entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els bombers afronten el seu pitjor escenari amb la simultaneïtat de 3 focs actius importants ara mateix. El més destacat, l'incendi de Sant Manat, que ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellà del Vallès.
Hi ha també actius incendis a l'Anoia, on un foc entre Carme i la Pobla de Claramunt ha obligat a confinar diversos nuclis, i la zona oest de Capellades, al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Estan afectades 150 hectàrees, segons agents rurals. Ara mateix hi treballen 23 mitjans terrestres i 3 aeris. L'altre incendi es troba a Artesa de Segre, on hi ha destinats també 25 mitjans terrestres i 4 aeris.
I tot plegat amb l'incendi de Sant Manat, actiu, que va carenant turons, llançant focus secundaris, i treballen ara mateix 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries. Anem cap allà, una codinenca, Jordi Givert, bona tarda.
Bona tarda. Doncs els bombers estan concentrats amb aquest foc originat a quarts de 3 del migdia a Sant Manat. És el que més els preocupa a hores d'ara dels múltiples incendis que tenim a la zona. A més, s'ha obligat al confinament de diverses urbanitzacions com la del Farell o nuclis disseminats com el de Sant Sebastià. Això a Caldes de Montbui, també a d'altres poblacions com a Castellà del Vallès i a Sant Manat mateix. S'han confinat a urbanitzacions com la de Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó o Can Vinyes. Hi ha diferents dotacions de bombers, 56 vehicles terrestres, 12 mitjans aèris que treballen en aquests incendis, i a més també s'ha desallotjat tota la zona esportiva de Caldes de Montbui per facilitar també els accessos a les piscines, als mitjans aeris dels bombers. En total ja s'han cremat 35 hectàrees i la preocupació és ara que aquest foc aconsegueixi carenar aquest turó, que si ho fes perjudicaria bastant una massa forestal de difícil accés i que s'acostaria a altres poblacions com la de Gallifa.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Mentrestant, l'altre focus d'atenció és l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. Els bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns la vigilància per evitar revifades pel vent i les altes temperatures, però la feina està sent complicada. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
Bona tarda. Doncs els bombers de la Generalitat mantenen que aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres des de divendres no està controlat. En una declaració, una atenció als mitjans de comunicació, ara a 6:45 del vespre, el que han explicat és que també doncs, l'operatiu s'ha vist afectat per altres incendis doncs, que cremen arreu de Catalunya i que, per tant, el nombre d'efectius aquí no pot augmentar, sinó que són els que són i amb això van fent tot el que poden.
Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura de que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres. Allò que no volíem avui ha passat, i tenim ara mateix una simultaneïtat a Catalunya amb 3 incendis més, un a la nord, un al sud i un a Lleida, que han obligat a fer un 6,5, que des del 22 quasi, més l'incendi d'aquí, no el teníem, amb 3 simultanis en aquests moments, i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí.
De fet, durant tot el dia d'avui aquesta ha estat la tònica habitual, des de primera hora del matí. En una urbanització de Calonge hi ha hagut revifades i també durant tot el dia els bombers han hagut de pagar petites columnes de fum. Els accessos es mantenen tancats i els veïns que es troben dins la zona afectada només podran circular en moments molt concrets i en condicions molt concretes.
Moltíssimes gràcies, Joan. A tot això, els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell, i Barònia de Rialb, a la Noguera.
Televisió de Sabadell, Pep Collell.
El cos d'agents rurals demana extremar les precaucions de la ciutadania arran de l'onada de calor d'aquesta setmana. En una compareixença aquesta tarda, el cos ha explicat que demà s'augmenten fins a 100 municipis els que estaran en nivell 4 del Pla Alfa i més de 300 estaran en el nivell 3. Això significa diverses prohibicions d'activitats a l'aire lliure, especialment en les zones de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, explicava exactament quines són aquestes prohibicions.
Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit pues totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar, tornar als seus domicilis, o en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus de, ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú.
A banda, també es tancaran diversos accessos a parcs naturals per al risc extrem d'incendi. També s'ha informat que a hores d'ara es continua treballant en els tres focs que aquesta hora encara segueixen actius a Sentmenat, Artesa de Segre i Les Garrigues. El cos demana alerta màxima sobretot el dimecres, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 42 graus.
Gràcies, Pep. Tot plegat, mentre també continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Bolauterner.
A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Sonejar, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra de l'Espadà.
Un escenari que s'emmarca dins un episodi de nova onada de calor en què, com dèiem, pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. En l'àmbit polític, Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos, de fet el de les Gavarres i els dels que s'estan produint avui. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat a la xarxa la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims. Això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment de perill d'incendis.
I encara un apunt. La policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un home de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell coneix el poble amb l'Estartit.
Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar l'home quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, es va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres d'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i el va detenir.
La situació, com veuen, és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous.
Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el govern i Esquerra han proposat aplicar un dèficit asimètric diferent per cada comunitat i l'executiu de Pedro Sánchez s'ha obert a fer-ho. El govern espanyol ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. Mont Carvajal.
Primer ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui ha fet la reclamació i després l'ha confirmat la consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
Doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma. No hem entrat aquest detall, però l'AIREF ha fet alguns estudis i anàlisis i esperem doncs, que en fi, això que hem posat sobre la taula es pogués estudiar.
El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el Partit Popular ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
Que les pròpies comunitats del Partit Popular les pregunten a la Comunitat Valenciana i a Múrcia si necessiten de la solidaritat de cederles margen fiscal d'unes comunitats autònomes que no necessiten a altres. És una pregunta dentro del perímetre del Partit Popular.
Dimecres que ve, 29 de juliol, se celebrarà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament.
En plana educativa, reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per la millora educativa a Catalunya.
És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics.
Esther Minguell.
L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE, Pablo Santiago.
Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació del Covid de policies espanyols.
Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per aquest retard. I ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que, un cop es va reemprendre la campanya, utilitzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis, ni retards, ni encensos.
Mentrestant, en l'àmbit sanitari, els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo.
Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
No podemos seguir siendo el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado. Los
trabajadores, los facultativos, debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
Doncs encara en salut, Maite, el departament vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres 10 de juliol.
Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, un valor social, podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
En cultura, avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro.
Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra a Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Tour de França ja ha deixat Catalunya després de 3 etapes. La d'avui ha arrencat a Granollers i ha acabat a la Catalunya del Nord, a les Angles. Una etapa que s'ha emportat l'eslovè Tadej Pogačar amb un atac en els últims 250 metres. La classificació general és pel mateix ciclista de l'equip UAE, que demà vestirà el groc per primera vegada en aquest Tour. Un dels punts per on ha passat l'etapa és el Ripollès, i el Martí Palau, de Televisió del Ripollès, ens explica com s'ha viscut.
El Ripollès està a la comarca protagonista de la tercera etapa del Tour de França avui dilluns, concretament que endavant ho ha acollit l'esprint intermedi i que s'ha endut el danès Mats Pedersen. Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes tant a Ripoll com a Can Davano, com a Ribes de Freser, Planoles i Toses, vivint de prop un fet únic que tan sols havia succeït dues vegades en tota la història. Parla Marta Montes, veïna de Can Davano.
Pues això és una cosa molt gran, no és mai vista i la veritat que val la pena d'estar aquí per veure-la.
Una tercera etapa que quedarà gravada per sempre a la memòria dels ripollesos i ripolleses.
En futbol, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Portugal el partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc per als quarts de final. A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la davantera Yara Lacosta fins al juny de l'any vinent. La navarresa torna al club blanquiblau, on ja va jugar-hi el curs 24-25. Arriba procedent de l'Eibar.
Yo, el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve, y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
A la primera federació masculina, des d'avui mateix, els socis de l'Europa estan cridats a consulta per decidir si volen que l'equip jugui els partits de la primera federació a Can Dragó o al Narcís Sala. Finalment, el club ha anul·lat la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria. En hoquei sobre patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El davanter mataroní arriba procedent del Reus Deportiu, on ha jugat les últimes 3 temporades i va guanyar la Copa del Rei del 2025 com a millor jugador del torneig. Escoltem el nou jugador blaugrana.
Per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també defensar aquests colors.
I no deixem l'hoquei perquè el Calafell ha anunciat el fitxatge de Miqui Escala, provinent del Cerdanyola, i el Voltregà també ha fet oficial l'arribada de Ferran Font, exjugador del Barça. D'altra banda, el seleccionador català, Pere Bàries, ha fet la preselecció per al Mundial de Paraguai. Dels 15 de la llista, 13 són catalans, destacant els porters Blai Roca i Càndid Ballart, o els jugadors Pau Bargalló, Ivan Morales, Pol Manrubia i Marc Carol.
Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
Hola, me dic Pau Rivera Pelim. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. El poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó, és el meu llit. Molt bona nit.
Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
Adeu.
Nois, la poesia!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Els bombers afronten 3 focs forestals simultanis ara mateix a Sentmenat, Artesa de Segre i la Pobla de Claramunt. Jordi Fortià.
El foc de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellà del Vallès. Hi ha 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries treballant a la zona. El de l'Anoia s'ha ordenat confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
Els agents rurals amplien les zones amb risc d'extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i la Urgell, i Barone de Rialb, a la Noguera.
L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. Paolo Santiago és responsable d'Educació i Competències de la OCDE.
Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
En cultura, engega l'any Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
Va crear i renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
I en esport, Joel Gomis, el pas del Tour de França per Catalunya ja és història.
Granollers ha donat el tret de sortida a la tercera i última etapa del Tour amb protagonisme català. El recorregut també ha passat per Osona i el Ripollès i ha finalitzat a la Catalunya del Nord, a les Angles, amb la victòria de l'eslové Tadej Pogačar, nou líder de la prova.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta nova donada de calor en marxa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Continua la calor extrema i, de fet, avui s'ha accentuat, com no, amb aquests episodis d'incendis forestals. Ens fan pensar en que el bosc està completament assedegat. Les condicions són molt dures, perquè el vent s'ha reforçat, tenim marinada a molts indrets de Catalunya, també tenim humitats molt i molt baixes, i aquestes temperatures que, per exemple, al Vallès han arribat a fregar els 37 37-38 graus, a la vall del Llobregat gairebé els 40 graus, cas del Bages, i hem passat dels 40 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Només en algun raconet del Prepirineu de Lleida, els núvols s'han inflat i acabaran deixant algun ruixat, però molt local, i a més d'una forma molt efímera. Hem vist aquesta nit i demà. Tindrem poques tempestes, com a mínim al matí, alguns núvols a l'Ebre, molta xafogó, temperatura un palet més alta al matí, que no pas al matí darrer, i demà a la tarda encara més calor. Ja passarem molt fàcilment dels 40 graus a l'interior gironí i al Pla de Lleida. Alguna tempesta de calor al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, recordem que tenim aquestes 5 carreteres tallades per aquests diversos incendis forestals. Recordem-les, la GI-660, que es manté tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, i també la GI-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. A més, també la GI-510 a l'altura de Llers, i ja pels incendis d'aquesta tarda, la BV-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme, i també la C-1412B a l'altura d'Artesa de Segre. A banda d'aquestes vies afectades, ara ja pel que fa a volum de trànsit, la situació va millorant, no queden ja moltes retencions. Si hi ha alguna incidència, per exemple, a l'autopista AP7 a l'altura d'Ulldecona, recordem que hi ha hagut un accident en sentit nord, que queda encara aquí un quilòmetre de l'altitud aturades. I pel que fa a la C-58, recordar també per un vehicle variat a l'altura de Torre Baró, es mantenen aturades des del nus de la Trinitat fins a aquest punt de sortida en sentit Terrassa. Això el que fa és afectar tant la B20, la pota nord d'entrada, amb cua compacta des de Montigalà fins al nus de la Trinitat, i també la ronda litoral des de Sant Adrià fins al nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els bombers afronten ara el seu pitjor escenari amb la simultaneïtat de 3 focs actius, ara mateix importants. El més destacat, l'incendi de Sant Manat, que ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellà del Vallès, i que ja afecta unes 60 hectàrees.
Hi ha també actius incendis a l'Anoia, on un foc entre Carme i la Pobla de Claramunt ha obligat a confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Estan afectades 150 hectàrees, segons agents rurals. El confinament afecta unes 33.000 persones dels diferents municipis. Ara mateix hi treballen 23 mitjans terrestres i 3 aeris. L'altre incendi es troba a Artesà de Segre, on hi ha destinats també 25 mitjans terrestres i 4 aeris.
I tot plegat, com dèiem, amb l'incendi de Sant Manat actiu, que avança llançant focus secundaris i treballen 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries. Anem cap allà, on acudirem, que Jordi Givert, bona tarda.
Bona tarda. Doncs ara mateix ja dues principals preocupacions. Una és la proximitat a la urbanització, al nucli del Farell, de Caldes de Montbui. Els bombers estan preocupats perquè el foc es podria acostar a les zones urbanes, a diferents cases d'aquest nucli. I, per altra banda, intenten frenar al capdamunt de la carena aquest incendi, al capdamunt d'un turó, per impedir que accedeixi a una zona de difícil accés que dificultaria molt les tasques dels diferents bombers desplaçats, d'aquests 120 efectius que estan treballant sobre el terreny. Podem escoltar el cap de bombers, el David Borrell, parlant de la situació de l'incendi.
Incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sant Manat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sant Manat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
També s'han desallotjat un càmping de Montbui i també la zona esportiva del municipi per facilitar l'accés dels mitjans aeris a les piscines i la logística dels bombers que estan treballant en aquest incendi forestal.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Mentrestant, l'altre focus d'atenció és també l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. Els bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns la vigilància per evitar revifades pel vent i les altes temperatures, però la situació està sent complicada. Anem cap allà, Televisió de Costa Brava. Joan Parareda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, com bé comentàveu, els bombers de la Generalitat encara no han pogut donar per controlat aquest incendi que afecta des de divendres aquí al massís de les Gavarres, a bona part del Baix Empordà, i és que això és, aquest fet, la impossibilitat de controlar-lo, doncs se li han sumat aquests incendis simultanis a Catalunya, que el que han fet és que aquí hagin hagut de desplaçar diversos operatius de bombers cap a altres zones on també ara hi ha foc actiu. Aquí a Calonja, aquí a la Bisbal d'Empordà, som nosaltres a Calonja, perquè aquest municipi ha patit aquesta nit de diumenge a dilluns doncs alguns d'aquests episodis de revifades de foc que han hagut, han obligat els bombers a actuar gairebé de matinada. Aquí estem a l'espera de noves informacions dels bombers per a veure si fan alguna compareixença de premsa més entre les 8 i les 9 de la nit, però això podem escoltar en paraules del sotinspector, en sotinspector de la regió d'emergències de Girona, doncs que això, lamentant el fet de no poder tenir controlat l'incendi avui dilluns.
Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres. Allò que no volíem avui ha passat, i tenim ara mateix una simultaneïtat a Catalunya, amb tres incendis més, un a la nord, un al sud i un a Lleida, que han obligat a fer un 6,5, que des del 22, quasi, més l'incendi d'aquí, no el teníem, amb tres simultanis en aquests moments, i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí.
Doncs, com bé dèiem a l'inici de la connexió, encara no s'ha donat per controlat, hem sentit les paraules de bombers, i per tant veurem com afronten, sabrem demà com han afrontat, com ha anat la nit d'avui dilluns aquí al massís de les Gavarres, per saber si demà, definitivament, amb el suport del vent, si, doncs, bufa, com els bombers, si poden donar per fi ja com ha controlat aquest incendi del massís de les Gavarres.
Moltíssimes gràcies, Joan. Esperem, doncs, que les condicions climatològiques millorin i es pugui ja controlar aquest incendi. Mentrestant, però, els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns mateix, amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Baronia de Rialb, a la Noguera.
Televisió de Sabadell, Pep Cullell.
El cos d'agents rurals demana extremar les precaucions de la ciutadania arran de la onada de calor d'aquesta setmana. En una compareixença aquesta tarda, el cos ha explicat que demà s'augmenten fins a 100 municipis els que estaran en nivell 4 del Pla Alfa i més de 300 estaran en el nivell 3. Això significa diverses prohibicions d'activitats a l'aire lliure, especialment en les zones de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, explicava exactament quines són aquestes prohibicions.
Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit pues totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar o tornar als seus domicilis, o en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú.
A banda, també es tancaran diversos accessos a parcs naturals per al risc extrem d'incendi. També s'ha informat que a hores d'ara es continua treballant en els tres focs que aquesta hora encara segueixen actius a Sentmenat, Artesa de Segre i Les Garrigues. El cos demana alerta màxima, sobretot el dimecres, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 42 graus.
Gràcies, Pep. Tot plegat també mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya Nord. De moment ha calcinat unes 5.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis.
A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Sonejar, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
I en l'àmbit polític, Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el govern i Esquerra han proposat aplicar un dèficit asimètric diferent per cada comunitat i l'executiu de Pedro Sánchez s'ha obert a fer-ho. El govern espanyol ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029, però les comunitats del PP s'hi han oposat. Mont Carvajal.
Primer ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui ha fet la reclamació i després l'ha confirmat la consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
Doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma. No hem entrat a aquest detall, però l'AIREF ha fet alguns estudis i anàlisis i esperem doncs, que en fi, això que hem posat sobre la taula es pogués estudiar.
El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el Partit Popular ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
Que les pròpies comunitats del Partit Popular les pregunten a la Comunitat Valenciana i a Múrcia si necessiten de la solidaritat de cederles marge fiscal d'unes comunitats autònomes que no necessiten a altres. És una pregunta dentro del perímetre del Partit Popular.
Dimecres que ve, 29 de juliol, se celebrarà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament.
En plan educativa, reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per la millora educativa a Catalunya.
És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics.
Esther Minguell.
L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE, Pablo Santiago.
Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un apunt d'última hora sobre l'actualització d'aquests incendis que tenim actius ara mateix a Catalunya. L'incendi d'Artesa de Segre està ja estabilitzat, els mitjans aeris ja s'han pogut retirar i ara els bombers continuen treballant intensament en els altres incendis que continuen actius, el de Sant Manat i el de l'Anoia. Més qüestions. A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que s'ha presentat avui. Carina Bellver.
El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que serà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treball directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
És important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
Encara a la ciutat comtal tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació Catalunya.
L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
I Granollers ha superat amb èxit l'operatiu majestuós que suposa la sortida d'una etapa del Tour. Milers de persones de Granollers i vingudes de fora han animat els ciclistes al llarg de 5 quilòmetres pel nucli urbà sota un sol aclaparador. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
L'etapa 3 del Gran Départ ha sortit a les 12:10 del Village i ha recorregut el nucli urbà de la capital del Vallès Oriental en una cursa neutralitzada perquè l'afició pogués gaudir dels seus ídols rodant i de tota la corrua de vehicles de cada equip carregats de bicicletes de recanvi a la teulada. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, Álvaro Ferrer, ha valorat de manera molt positiva l'esdeveniment. La sortida de l'etapa 3 ha capgirat la mobilitat interna i interurbana durant 3 dies.
Sempre estàs pendent de les possibles problemàtiques que poden aparèixer doncs, no, en els muntatges, en el desenvolupament del recorregut, en els briefings previs. Esperàvem que ens anés bé, però jo crec que podem dir que estem millor fins i tot del que ens esperàvem.
L'Ajuntament ha agraït la col·laboració de la ciutadania, del voluntariat, dels serveis de prevenció i d'emergència i dels equips municipals per fer i gaudir del tour a casa.
En cultura, avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro.
Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i un altre Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Tour de França ja ha deixat Catalunya després de 3 etapes. La d'avui ha arrencat a Granollers i ha acabat a la Catalunya del Nord, a les Angles. Una etapa que s'ha emportat l'eslovet Tadej Pogacar amb un atac en els últims 250 metres. La classificació general és pel mateix ciclista de l'equip UAE, que demà vestirà el mallot groc per primera vegada en aquest Tour. Un dels punts per on ha passat l'etapa és el Ripollès, i el Martí Palau, de Televisió del Ripollès, ens explica com s'ha viscut.
El Ripollès està a la comarca protagonista de la tercera etapa del Tour de França
comença avui dilluns. Concretament, Candavà no ha acollit l'esprint intermedi, que s'ha endut el danès Mats Pedersen. Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes tant a Ripoll com a Candavà, com a Ribes de Freser, Planoles i Toses, vivint de prop un fet únic que tan sols havia succeït dues vegades en tota la història. Parla Marta Montes, veïna de Candavà.
Pues això és una cosa molt gran, no és mai vista, i la veritat que val la pena d'estar aquí per veure-la.
Tercera etapa que quedarà gravada per sempre a la memòria dels ripollesos i ripolleses.
En futbol, d'aquí a poc més d'una hora, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Portugal al partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran la victòria per accedir a la següent ronda. A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la davantera i ara la costa fins al juny de l'any vinent. La navarresa torna al club blanquiblau, on ja va jugar-hi el curs 24-25. Arriba procedent de l'Eibar.
Yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve, y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
A la primera federació masculina, des d'avui mateix, els socis de l'Europa estan cridats a consulta per decidir si volen que l'equip jugui els partits de primera federació a Can Dragó o al Narcís Sala. Finalment, el club ha anul·lat la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria. En hoquei sobre patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El davanter mataroní arriba procedent del Reus Deportiu, on ha jugat les últimes tres temporades i on va guanyar la Copa del Rei del 2025 com a millor jugador del torneig. Escoltem el nou jugador blaugrana.
Per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta. Jo sóc gran en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
I no deixem l'hoquei perquè el Calafell ha anunciat el fitxatge de Miqui Escala, provinent del Cerdanyola, i el Voltregà també ha anunciat l'arribada de Ferran Font, exjugador del Barça. D'altra banda, el seleccionador estatal, el català Pere Vàries, ha fet la preselecció per al Mundial de Paraguai de l'octubre. Dels 15 de la llista, 13 són catalans. Destaquen els porters Blai Roca i Càndid Ballart, o els jugadors Pau Bargalló, Ivan Morales, Pol Manrubia i Marc Carol. I acabem amb uns apunts de bàsquet, perquè el Real Madrid ha fet oficial la incorporació del tècnic badaloní Pedro Martínez com a nou entrenador per als pròxims 3 anys. El català ve de guanyar la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. El Joventut ha oficialitzat l'arribada d'Àlex Reyes com a nou jugador. L'Alé, provinent del Quinsanàs Manresa, signa per dues temporades més una d'opcional. I per acabar, tal com ha avançat la xarxa, el mateix club del Bages ha incorporat el pivot sud-africà Nick Ongenda, un jugador que ha disputat el curs 25-26 amb la Poel d'Emec d'Israel.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Entre històries del dolent, és d'una quarta mal contada. Tu m'en treure ja sabent que no vas veure la trucada. Vaig engegar una rebel·lió contra la moral cristiana. I sóc un pirotècnic de l'amor, mirant com crema la falla. El preferit de cala iaia, pots mirar-ho diferent. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin. Busca't uns bons ulls que et mirin. Tot depèn dels ulls que et mirin. Ens il·lumina tots amb reflexos i colors i per tots cantons. Llavors tu vas i em mires tan diferent. I és quan sóc una gavina contra el perquè tot depèn, i a tu no et fan justícia, perquè tot depèn, tot depèn, perquè tot depèn de qui et ama, que t'acaricia, perquè tot depèn de qui t'escolta, de qui et sent, perquè tot depèn, i a tu no et fan justícia, perquè tot depèn, tot depèn. Tot depèn dels ulls que et mirin.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.